Llastra, Pota, Blava, i parlarem de turisme i territori al cor del Delta del Llobregat.
El diumenge 3 de desembre, a les 3, viatge ve des de la Fira Avícola de la Raça Prat.
RAC 1. Tots som 1. Tu ho diràs. Amb Gerard Ballera.
Dos quarts de 12. Hem comentat i hem fins i tot fet un debat sobre els centrals del Barça, del Madrid i de l'estil de Mitchell amb el Miquel Agut. Hem comentat l'última hora d'aquest Girona-València de demà a partir de les 2 del migdia en directe a RAC1. També en directe a RAC1 demà, a partir de 2:15 de la tarda, un Real Madrid-Granada en un partit, a veure, Ferran, que sobre el paper hauria de ser assequible pels
sí,
mans.
Sí, contra el penúltim classificat, que fa 3 mesos que no guanya. El Madrid, la principal novetat a la llista és el retorn de Kepa, tot i que Ancelotti ha assegurat que Lunin continuarà sota pals perquè el basc ha completat pocs entrenaments i encara li falta ritme. També jugarà Bellingham, malgrat que avui ha deixat l'entrenament abans d'hora. Ancelotti, però, ha tranquil·litzat la parròquia blanca.
Sí, sí, no, mañana está para jugar, no tiene ningún problema, está un poco cansado, ha tenido una pequeña molestia en el tobillo, hemos preferido evitar contacto para que no vaya a mejorar, pero mañana estará bien y jugará el partido.
Per tant, Bellingham i Kepa en una llista encara amb 7 lesionats, Courtois, Militao, Tchouaméni, Camavinga, Vinícius, Güler i Modric. Més enllà d'aquesta situació de la infermeria, hem vist avui un Ancelotti, diríem que molesta amb el calendari, sobretot amb el darrer partit de l'any, que els blancs han de jugar al camp de l'Alavés. La Lliga el va programar per dijous 21 de desembre a 9:45 del vespre, un horari que no ha agradat gens al vestidor del Madrid.
En Victoria va estar bastante frío a las 9:30, pero esto es lo que hay. Yo creo que se podía jugar un poco antes, porque tenemos jugadores que van a Sudamérica para festejar la Navidad. Esto le va a cortar día de vacaciones para estar con su familia, día de descansos. No tiene sentido de meter el partido a las 9:30 el día 21.
Això pel que fa al Madrid. El Granada estrena tècnic, s'asseurà la banqueta l'uruguaià Alexander Medina, que substitueix Paco López, recupera Brian Zaragoza, sancionat en el darrer partit, i només té les baixes dels lesionats Vallejo i Rubio. La veritat és que si mirem els números del Granada no podem ser gaire optimistes. Penúltim, a 3 punts de la salvació, només ha guanyat un partit de Lliga el 26 d'agost. Per tant, fa molt, fa més de 3 mesos, i no guanya el Bernabéu des de la temporada 73-74. De fet, és l'única victòria dels andalusos al camp madridista. Des de llavors, 11 visites, 11 derrotes. Demà xiularà González Fuertes amb Martínez Munuera al bar. Creieu que hi ha hagut vídeo de Real Madrid Televisión pels àrbitres?
Sí.
Doncs sí,
sí, no?
No és gaire difícil la resposta. Però no per González Fuertes, que és l'àrbitre principal, sinó pel del bar, per Munuera Montero. Li han tret el currículum, sobretot el partit d'aquesta temporada contra el Rayo. Doncs Martínez Munuera, doncs, que ha estat protagonista en el vídeo d'aquesta setmana de les últimes hores de Real Madrid Televisión.
Déu-n'hi-do, algú confia en aquest...
50 anys fa que no guanya el
algú
Granada.
Algú confia que hi hagi... Que empati el Granada
ganó
i
una sola
que
guanyi. O sea, el dato de sí. 50 años, ganó una sola vez.
Claro, pero, o sea, hace 50 años... Bueno, torna Brian Zaragoza, clar,
és l'única esperança.
És l'única esperança, que va estar sancionat.
Vinga, no? Estrenen tècnic, segons la dita, no?
Sí, exacte.
Entrenador nuevo, victòria segura, no?
Que per cert és un tècnic que va fer una traveta a un jugador
sí, sí,
al camp.
Veritat, és veritat.
Heu vist el vídeo, si no, busqueu-lo.
Sí, sí, sí.
Es diu... Segur que us surt a les xarxes socials. Sí, sí, sí. Alexander Medina és un entrenador que va fer una traveta a un jugador dins del camp i va expulsar. Sí, sí. Demà, allò, Bellingham, no? Allò...
Un dos a una també va fer-ho... No, Enrique... Com es deia?
Enrique Martín.
Sí. Enrique Martín.
Sí, també va agafar la pilota, no? Potser... O... No, crec que això és més habitual. O sigui, és més habitual.
No, va sortir i va tallar un contracop.
Sí,
no?
Sí.
Que passava per...
Era dir, com que el Catacaba no es va sortir del camp, ell es va fer com si se'l trobés i va caure.
Sí, sí, sí. Sí, no me'n recordo. Sí. Poca confiança en el Granada, Ferran, eh?
Molt poca.
T'ha agradat no. La frase de l'Albert, del entrenador nou, Victoria
Sí, per trobar ja qualsevol cosa on agafar-se, però ja no...
Quanto hace que no passa eso?
Entrenador nou.
Tòpic aquest, ja cada vegada passa menys. Jo no hi confio massa i si després rascant algú, doncs mira, benvingut serà i ens en donem una alegria, però de moment no hi confiem.
T'està sorprenent Bellingham, Juan, en aquest inici de temporada?
no me sorprende como jugador, me sorprende como goleador. No esperaba esta faceta. Tampoco era que era un especialista en Bellingham, no soy ni el Marc ni Sergi Hernández, pero no esperaba, no sé cuántos goles lleva, tantos goles como partidos, creo, ¿no? O una cosa sí, muy... Sí, sí. O sea, una cosa...
12 de memòria, però...
No estàs haciendo los...
A la Lliga en porta 11. Sí.
De fet, porta un gol menys que Frenkie de Jong en tota la seva carrera al Barça.
És un pal a de Jong?
No,
es la dada que aportaba.
Son jugadores diferentes. ¿Qué querés? ¿Qué estás comparando? No sé, que por ejemplo también Iñaki Peña no hizo goles todavía.
No, pero mira, es una comparativa
diferentes. Depèn. Totalment. Perquè Bellingham era un jugador que jugava a la base al Borussia Dortmund.
Bueno, sí.
I per exemple, Frenkie de Jong amb Koeman el van veure trepitjar molt àrea, que és una de les coses que ja no estem veient ara mateix.
Però justament estic dient.
Bueno, i Gavi o Pedri tampoc crec que hagin fet molts més gols. Crec que Pedri cada any es marca allò de passar els 10 gols, però no hi arriba perquè primer s'hauria de marcar jugar més de 30 partits.
Sí, sí, i, o fer alguna assistència, per exemple.
Has vist com ha vingut el Ferran?
No, perquè...
Estàs intoxicant o no?
No, si l'he defensat abans a Pedri.
No, per això.
Ho dic perquè, pobre xaval, físicament, les últimes, des dels Jocs Olímpics, no passa, no ha tingut sort amb les lesions.
No, bueno, eso te decía, no me sorprende cómo juega, pero sí este punto goleador que no estamos acostumbrados en interiores, que la verdad que yo nunca vi un interior tan goleador, y voy a hablar, salvo Alexia Putellas en el femenino, o sea, no hay interiores que tengan, no sé, creo que los números de Alexia ante la lesión eran 30 goles y 20 asistencias, son números de más delantero que de centrocampista, y con Bellingham me pasa algo similar, me parece que son números más de delantero que de interior.
Però l'altre dia li dona l'assistència a Joselu, l'agafa, el fa saludar a la graderia, us ho veu fixar?
Com si fos el capità de Madrid.
Sí, sí, Joselu demanant perdó, i ell, no, aplaudiu-li, com ja, no, o sigui...
Mándase todo.
Sí, sí, era el director d'orquestra, era una cosa impressionant.
Tant de construir el Bernabéu.
Acaba d'arribar.
Sí, però s'ha convertit en el líder del Madrid, sobretot perquè, a més, s'ha lesionat Vinícius, que segurament era la referència al jugador franquícia, i ell, amb 4 mesos, no? Que fa 4 mesos, 5, sí, sí, està al Madrid, doncs ja s'ha convertit en la referència.
També Ancelotti li ha adaptat l'esquema 100% a ell. Sí. Vull dir que li han fet l'equip a mi, d'entre cometes, perjudicant potser a Vinícius, fins i tot, que li venia millor l'esquema amb un nou pur que vingués a associar-se amb ell com és Benzema, no? Vull dir que també ha estat mèrit d'Ancelotti en aquest sentit.
I el dia que s'hagi anat d'espatlla al Bernabéu, hi ha un silenci al Bernabéu quan no s'aixeca, i d'aquells que els silencis del Camp Nou per Messi, sí, és exactament el mateix. Vull dir, la gent acollonida perquè el crac se'ls havia trencat.
Sí, sí. I segurament quan el van fitxar a l'estiu, deuria ser un jugador que no encigalava del tot a la parròquia.
Sí, mira, i no vull ser avantatgista, però realment crec que ho vam dir l'any passat, i coincidíem amb el Marc també, que jo crec que preferíem que el Madrid no fitxés a Bellingham i que fitxés en Mbappé.
Sí, sí.
O sigui, el que no volíem veure ni en pintura era Bellingham, perquè era un futbolista total. És que amb el Dortmund, a Champions, jo no m'esperava tant, realment. Ja. És que ara mateix veig un jugador d'època, veig un Zidane...
És que està transcendint. En els dos partits contra el Nàpols ha transcendit.
En
el clàssic ha transcendit.
A la comparació amb Zidane...
Sí. I avui em sembla amb Kaká. Sí. Avui l'ha comparat amb Kaká, també, que té alguna cosa de Kaká.
A mi, que deia Ancelotti que com ho feia ara, Zidane no tenia el físic de Bellingham i Bellingham no tenia el talent, però clar, ara mateix per al futbol que estem vivint actualment, donem un Bellingham abans que un Zidane.
O sea que Zidane era tan estético
i tan elegante,
claro, que no sé si Bellingham tiene ese nivel de...
No, però com a jugador d'època, jo crec que ara mateix en el futbol actual Bellingham ho té tot. De fet, especialistes de futbol internacional, i aquí segur que també n'heu parlat, quan al Golden Boy se li donava a Pedri o a Gavi, hi havia molta gent que deia, hòstia, ok, perquè són del Barça i perfecte, però Bellingham, el que estava fent a la Champions i a la Bundesliga, sent el líder del Borussia Dortmund...
I el Bellingham va anar a les instal·lacions del Manchester City abans de fitxar pel Madrid, les va visitar, i Guardiola anava boig, i a dintre del City veuen a Bellingham i et diuen, és que imagina't-la aquí, o sigui, estan, clar, mossegant les ungles, perquè no va ser un tema econòmic, O sigui, no, al final, no, el que ha pagat sí. el Madrid, ara et diries...
Como dice Valdano, el Madrid paga con gloria.
Total,
eh? Sí, dice eso Valdano, dice, el Madrid no paga con dinero, paga con gloria.
No, però Bellingham...
Van pagar per ell, però clar, sí, segurament sí, no? ara mateix...
A mi em va sorprendre perquè a Anglaterra hi ha la norma aquesta, a més que necessites un... com un cupo de jugadors anglesos, i sí. hòstia, es tornaran bojos entre el Liverpool, City, United, qui sigui, Chelsea, per tenir aquest futbolista.
¿Cuánto pagó el Madrid?
105.
Però és el que diu el Marc, ja no era un tema de quartos.
I el Barça pagó 60 per Ferran Torres.
Sí, de fet sobta que un futbolista com Bellingham, no?
No, però si hem deixat escapar una dada que... Pero y este palo gratuito.
No, que estaba haciendo números, la comparació, estaba comparando, no? Estaba, que yo estudié.
No, y a Rafinha también 60.
Encara no hem parlat del Barça i han rebut Pedri i De Jong i Ferran Torres.
Però tot ens ho portem cap allà una mica,
eso, ¿verdad? Ese tipo le ensució diciendo que no hacía goles y juega de pivote. O sea, ¿qué tiene que ver?
No, ha donat una dada. Ella ha donat una dada.
Sí, ¿para qué? Yo te dije que ni aquí Peña tampoco marcó, juega de portero, ¿qué crees que haga? Que regatea a todos los jugadores y marque.
No, jo anava a dir, només per tancar, que sí, que sobta molt que el millor jugador ara mateix d'Anglaterra no jugui a la Premier. A la Superliga, a aquesta lliga tan potent i tan bèstia, que ho és, la Premier, que té tants calés, com vulgui, sí, sí. doncs no tenen a Jude Bellingham ara mateix a la
Premier. ¿Sabes de dónde es? ¿De qué parte de Inglaterra es Bellingham?
No crec que sigui de Birmingham, que és on va jugar, però...
No, però per allà,
t'ho busco ràpid, Vull dir, mira, això és un Google, en directe, ara mateix.
Però la frase de Florentino nació para jugar en el Real Madrid.
Se lo dijo, pero si eso se lo dijo a Lucas.
Aquesta sí que és de les més encertades. Però de les milers que ha dit, aquesta és de les més encertades que hi ha hagut, perquè la veritat és que ho sembla.
Va néixer Stourbridge, jo crec que se li ha de dir així, al costat de Birmingham.
Sí, no?
Sí.
Podria haver sigut un Peaky Blinder.
Tendria que estar jugando en mi equipo de Aston Villa.
3 minuts i 3 quarts de 12. Gràcies, Albert,
Fins ara.
Parlem del Barça. Hola, Laia Coll, bona nit de nou.
Hola, bona nit.
Bona nit. Mira, abans de parlar del Barça, hem començat el programa explicant el que havia passat en el descans d'aquest, ja s'ha acabat, Espanya 2, Itàlia 3. Ha perdut la selecció espanyola a casa, tot i que està classificada ja matemàticament per la Final Four de la Nations League. Hem explicat al descans que amb l'1-0 Espanya ha sortit a jugar amb 10 jugadores, sense aparentment cap motiu. I al segon 33 o 34 Itàlia ha marcat l'1-1 amb 10 jugadores la selecció espanyola, que havia fet dos canvis, però Esther, que era una de les que havia de sortir, encara no estava del tot preparada. Doncs bé, això ha dit res fa qüestió de minuts la seleccionadora Montse Tomé a Teledeporte.
Empezamos con una jugadora menos porque Aitana nos avisa tarde de que no está disponible. Y entonces, pues, en ese tiempo es en el que conseguimos activar a Esther para entrar. Ahí es donde nos hacen el segundo gol. Y bueno, y es lo que nos costó un poco, pues, encajar y reaccionar.
Per tant, el motiu són molèsties d'Aitana d'última hora, Laia. Està bé, Aitana, això sí, o no?
Sí, ha dit que en principi sí que està bé, que només molèsties i que era una qüestió de precaució.
O sigui, el marrón Aitana, no?
No, aparte si es una cuestión de precaución, puede salir.
Pero voy a decir, y eso no, es juega, parte del descans.
Y juega 5 minutos hasta que Esther está lista.
No, porque llavors gastas un canvi inútilment. El que passa que el problema és que...
Una ventana de canvi, sí.
Però el descans, tens temps de dir que no
sí, però,
estàs a punt, no?
Exacte, això, jo vinc aquí, no? En el descans tu pots, si no estàs
aquesta
bé...
és la primera explicació que ha donat Montse Tomé a Teledeporte, ara veurem si a la roda de premsa
li insisteixen. Que no resol res, és una explicació que no resol absolutament.
No, sí, li passem a Roma i tant, que ella ens ha avisat.
Dijiste que l'altra jugadora també ens havia atado les botes en...
Sí, Lucía García.
Però a veure un moment, és que a mi em sembla surrealista aquesta explicació. Li passes al Marrona i Tana, la culpa és teva. L'entrenadora, de dir, ei, si la futbolista no està per jugar... Sí, no entenc res.
Teva o del teu delegat o delegada.
Delegada
cada comptar el de jugadores i cada estar...
Cuando se refiere tarde, ¿qué se le dijo?
Quan tu dius el canvi, el descans, a dir, bueno, ara a la segona part sortirem amb aquestes jugadores. I Aitana diu, no, jo noto una molèstia, no estic bé.
Com ha dit, lo sabemos tarde. Potser ho diu al final de la xerrada.
Bueno, però igualment, és que...
igualment, és que no és excusa. Vull dir, és que és surrealista.
No sé.
A mi em sorprèn que si una jugadora té molèsties, ho saps quan abandones el terreny de joc, no ho saps quan estàs asseguda al vestidor que has tingut una molèstia, dic jo, ho has de notar amb el joc, o per tant avises
abans
o a l'escalfament, sí, sí. Però no quan estàs a la xerrada en el vestidor te n'adones que tens una molèstia, crec jo, no sóc futbolista professional ni molt menys, però jo crec que bé, que és una excusa i és un altre cop voler tapar un problema jo crec més des del cos tècnic.
Sí, és que no és més fàcil dir si t'has equivocat. Sí, sí. Bueno, si realment és un error i no assenyalar a passar el marrón, ha estat un error de comunicació.
Era innecessari culpar a Aitana.
Assenyalar a Aitana, no?
Completament innecessari.
Perquè a part no ho ha resolt, que per mi... És a dir, ara ha afegit el nom d'Aitana sense estar resolt el que ha passat.
Ha estat un error de comunicació i assumim l'error i bueno, intentarem millorar perquè no torni a passar i ja està.
Ara entendem per què era la segunda de Bilda.
Per molt tard que t'ho hagin dit, tu has de saber quins canvis fas... El teu delegat o la teva delegada a saber que hi ha dues jugadores que han d'entrar al damunt del terreny de joc, han d'estar preparades, no comences la segona meitat o avises el quart àrbitre de dir fins que no estigui preparada aquesta jugadora, no comença la segona part. Sí, sí.
Entendeu que Marquez Zubizarreta que ara que llega con Gonzalo va a empezar a tomar decisiones y la primera va a ser poner un entrenador o entrenadora de él, ¿no?
Yo penso...
De él y de élite.
De él y de élite. Qué lindo juego de palabras.
Avui Espanya ha jugat molt malament. El pitjor partit de l'era Montse Tomeu i era tot just el cinquè partit, però ha jugat molt malament i jo crec que al final les coses que estan passant en aquests últims mesos i ja tenint en compte d'on veníem i la decisió que no es va acabar d'entendre que s'apostés perquè Montse Tomeu fos la substituta de Jorge Vilda, jo crec que tot això són més arguments que tindrà Markel Zubizarreta per començar el seu projecte. Ara, jo penso que com que hi ha unes eleccions al primer trimestre, no sé si s'esperaran a les eleccions o si tenint en compte la importància que la selecció espanyola tindrà del 21 al 28 de febrer, perquè serà la Final Four de la Nations League i allà juguen el fet de ser als Jocs Olímpics, doncs això farà que hi hagi una decisió abans.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, és que clar, bueno, i d'aquí al febrer tens temps encara per poder-ho canviar. O sigui,
el gener, no? Però apuntant a eleccions... A l'espanyola o no?
Sí, en principi
sí, però no, jo em referia al que deia de la Laia de cara a la Final que és Final Four, no, també?
Sí, sí. Final Four.
Eso es una cosa que me sorprendió que contraten a Marquez Zubizarreta antes de las elecciones.
A mi també.
Sí, perquè ho podria haver fet perfectament el nou president, no?
Sí, perquè, per exemple, no han firmat un nou director de comunicació.
Sí, sí.
Llegeixo a Twitter que en declaracions a la SER, a Terea, que ha estat la golejadora del primer gol d'Espanya, ha dit que Tomé ha dit els canvis que hi haurien de cara a la segona meitat, ella ha estat una de les substituïdes, abans de començar la xerrada, l'inici de la xerrada. Això és el que ha dit Atenea, a la SER, segons llegim ara mateix al Twitter, llavors, comptes que han repicat les declaracions.
Entenc que és llavors un error de... Jo puc entendre que l'entrenadora digui els canvis abans del descans, just abans de la xerrada, però si després durant l'escalfament Aitana ha tingut una molèstia i abans de sortir
però
al camp...
Però escalfament no hi ha de la segona
bueno,
part.
Però que no hagis... Sí, però que a vegades surten a escalfar abans
ja, i es prova una mica.
Es prova una mica i entra la xerrada. Si dius els canvis i l'altre no està bé, o sigui, abans de sortir al camp,
sí, sí.
Canvia.
No, Aitana, pot passar moltes vegades que entres amb molèsties, estàs amb el fisio i tothom surt i el fisio va i diu no està per jugar.
Però més, segons el que llegeixo de TNA és que els canvis els ha informat en plural.
Sí, sí, canvis,
no canvi. I només hi havia dos canvis.
Entonces la culpa no la tiene Aitana o Mati.
No, Atenea contradiu Montse Tomé.
Pel que es llegeix d'Atenea, està contradient la versió de Tomé de que Aitana els ha avisat tard, perquè segons diu Atenea, ella ha dit els canvis quan ha començat la xerrada.
Exacte.
Va, suposo que sortirà Montse Tomé en roda de premsa. Entenc que no canviarà la seva versió, però clar, li diran que les jugadores diuen...
Estic amb el Juan. Vés a saber ara,
a saber, si canvia, no?
La versió.
No ho sé.
Ara, qui se li echa la culpa...
Però li diran que les jugadores han dit una altra cosa, a veure què diu, no ho sé. En definitiva, deixant de banda tot això, diumenge hem repassat l'última hora del Madrid, també l'última hora del Girona. Diumenge el Barça té un partidàs a la vista a partir de les 9 de la nit d'aquest Barça Atlètic de Madrid. Partit molt important per continuar ben a prop de les posicions capdavanteres de la Lliga. La notícia d'avui és que Ter Stegen continua sent dubte seriós, perquè no s'ha entrenat, Laia.
No, no s'ha entrenat amb l'equip i les opcions que arribi a diumenge són ínfimes. No només fa falta que s'entreni, sinó que també es vol que estigui al 100%, que les sensacions siguin del tot bones. Per tant, només té demà per entrenar-se. Jo crec que pràcticament el podem donar ja per descartat. A més, la bona actuació d'Iñaki Peña dimarts també ajuda, no?, a no voler forçar l'Alemanya, no tenia aquesta necessitat, o els dubtes que potser hi havien fa una setmana abans del partit contra el Rayo.
El descarteu pràcticament, tenint en compte que només queda un entrenament?
Jo ho veig que molt, molt difícil. Una situació molt semblant al dia del Porto, i va acabar jugant Iñaki Peña, així que de moment, si hagués d'apostar, apostaria per Iñaki.
Jo que, ho ha fet molt bé, per cert, en els dos partits que ha jugat.
Sí, no, jo no va dir amb això que diu el Ferran, en un altre partit de Lliga el donaria per descartat. És a dir, si ens trobéssim amb,
sí,
com el Madrid, que s'enfronta al Granada a casa, sí que podríem descartar a Ter Stegen, però jo crec que tornarà a forçar. Potser el diumenge es torna a provar i acaba decidint a última hora com va decidir el dia del Porto, perquè el rival torna a ser el rival que és, igual que va passar dimarts contra el Porto.
No és partidari d'infiltrar-se, per més que moltes vegades desde el club pidió, sobre todo en los momentos de lesiones, que los jugadores muchos se infiltren. El alemán me parece que no es de la sensación de que se quiere infiltrar, y me da la sensación de que por ser portero y por cómo está con el tema de la espalda, prefiere no arriesgar.
Es que pot ser contraproduent, perquè pots jugar ara contra l'Atlètic de Madrid, però pots quedar sense Ter Stegen, contra el Girona, contra el València a Mestalla i contra l'Almeria abans de Nadal, no? Vull dir, sí, que val més potser pel Barça assegurar.
Tampoc tens una urgència,
que estigui recuperat al 100%.
Perquè hem vist una bona versió d'Iñaki Peña.
Ja.
Segurament, si no haguéssim vist una bona versió del segon porter, tot seria més necessari. Ara falta dir això i que fotis dos cantades el diumenge, que això també és un clàssic de porters, que venen tots són elogis i arriba un altre partit gran. Però vaja, jo crec que Iñaki Peña ha demostrat i ha donat arguments com perquè es cregui en ell i es confiï en ell. I si Ter Stegen necessita doncs esperar per estar al 100%, jo tampoc crec que hagi de jugar si no està al 100%. Perquè és un problema a l'esquena, per un porter és un problema complicat.
Sí, és una de les zones que més treballa, suposo, sí, que durant el partit. Demà ho sabrem. Una prèvia d'aquest Barça-Atlètic de Madrid que ve marcada pel duel Griezmann-Joao Félix, que ja va començar ahir amb una declaració prèvia del francès que va dir que Joao Félix no havia tingut constància ni tampoco la predisposición para triunfar al Atlético de Madrid.
Cuando llegas aquí sabes el más o menos, ¿no? Cómo es el entrenador, cómo es el equipo, y o te acoplas y trabajas para ello o no te salen las cosas. Yo había momentos que lo hacía muy bien, que trabajaba muy bien, pero hay que ser constante y igual pues llegó un momento donde él se cansó, él ya no se veía aquí y por eso ha hecho el esfuerzo y el club también para dejarle una salida.
Doncs bé, avui, Laia, hi ha hagut resposta de Joao Félix.
Sí, també en declaracions a Movistar Plus, el portuguès ha respost. Ha estat curt, però força directe.
De acuerdo o no, él tiene su opinión y no voy a comentar. Hay cosas que podría ser mejor, como obvio, tanto yo como todos. Hay cosas que no han ido bien, no culpa solo de uno, pero de varios.
A diferència de Griezmann, Morata ha defensat avui Joao Félix i els seus anys a l'Atlètic de Madrid.
Bueno, al final también él ha tenido su historia aquí y no todo es como se ha dicho últimamente. También ha ganado una liga aquí y eso, oye, no todo el mundo puede decirlo. Ha sido campeón de liga con el Atlético de Madrid y eso tiene mucho mérito y para mí un peso importante. Ojalá lo pudiera conseguir yo también y estaría muy feliz. Lo veo bien, lo veo que está, que tiene, pues, tiene mucha calidad, tiene un talento pues que está por encima de la media en el mundo del fútbol y bueno, ojalá que esté muy feliz, pero no este fin de semana.
Morata, molt més correcte en les seves declaracions, políticament correcte, ha coincidit menys anys amb Joao Félix a l'Atlètic de Madrid, diria. Griezmann des del principi, des de que va... No des del principi, perquè em sembla que hi ha un any que juga al Barça. Sí.
No, perquè Joao viene cuando el Barça compra.
Sí.
O sea, esos 120 millones que utiliza, o 130 y pico, fueron porque el Barça también lo pagando algo más. El Atlético los usa para fichar a Joao Félix.
Sí, exacto.
Sí, el primer año no va a coincidir, seguro, porque Griezmann estaba aquí a al Barça. Però en tot cas, a Griezmann se li van trenta tot ahir, i avui això al Fèlix se li ha entès tot. Ha apuntat amb més gent, sabem de la relació que té amb el Cholo Simeone, sí. Però ell fins i tot apunta...
Això és un pilota de Simeone, Griezmann.
És un pilota de Simeone? Un soldat de Simeone,
soldat,
no?
Sí. Hay que sumarle algo más.
Però molt més.
Pilota el entrenador.
No, però jo crec que Griezmann, la temporada passada i l'any passat ho explicava molt des de Madrid, Griezmann, Saúl, molts jugadors van estar per intentar convèncer Joao Félix, ja està, és a dir, a través de Simeone, òbviament, però no sé, li feien carícies a Joao Félix de manera metafòrica perquè espavilés una mica, no? I molts jugadors, Coque també ho ha explicat alguna vegada, i molts jugadors s'han sentit, entre cometes, traïts per Joao Félix perquè mai els hi ha respost al que els jugadors li el cuidaven, l'exigien, li demanaven. I aleshores jo crec que és bastant una versió de Griezmann que s'ha acabat cansant d'haver de mimar un jugador que penses, pa, aquesta vegada sí, aquesta vegada sí, i al final doncs no els hi ha donat el que ells pensaven.
A mi és que Joao Félix em sembla un jugador que molt bo, però que es creu millor del que realment és com a futbolista, es creu molt més bo del que realment és. I si tu vols anar d'estrella i de crac mundial, el que has de fer primer de tot és demostrar-ho al camp, i un cop ho demostres al camp, llavors sí que pots anar d'estrella de crac mundial. Segurament també és un tema generacional, i desgraciadament aquí al Barça hi ha més jugadors que també li passa això, que es creuen més bons del que realment són, i això dins un vestidor on hi ha futbolistes de la talla de Coque, que porta 600 i pico partits amb l'Atlètic de Madrid, o 600 partits crec que va fer l'altre dia, Griezmann, que campió del món, que ara mateix segurament és el millor futbolista del món, el que està més en forma, Morata,
per mi exagerada.
Ara mateix Griezmann és segurament el futbolista més en forma del món.
Hace dos minutos estamos hablando de Bellingham.
Sí, sí.
Bueno, correcte, et compro això.
Són ara mateix, no?, els dos jugadors més en forma
Griezmann,
de la Lliga.
Per mi, hi ha un punt d'inflexió amb Griezmann, que és passar pel Barça. Crec que a Griezmann li fa un canvi, un reset brutal al cap, i se n'adona que del que tenia amb Simeone, i el fet de tornar a l'Atlètic de Madrid el fa fer un canvi de xip espectacular, que té el context necessari per ser el millor futbolista o un dels millors futbolistes top 5, per dir-ho així, del món. I el Mundial que fa Griezmann l'any passat, per mi és el millor jugador del Mundial, Griezmann.
I Joao Félix encara ha de demostrar moltes coses.
Messi, evidentment hi ha Messi, que és un jugador determinant, però com el Mundial complet que fa Griezmann l'any passat és un espectacle.
El del 2018, que el guanya, per cert.
Sí, però ahir no fa tan decisiu. Fue más decisivo en Mbappé que...
Sí, però que... va jugar bé.
Sí, va jugar bé.
Sí, però ja no només parlo de gol. Sí, el pes que tenia Griezmann a la França subcampiona del món... Sí, jo recordo Griezmann baixant a treure aigua de l'àrea, o sigui,
és que canvia el rol de jugador.
Sí, és espectacular.
Sí, sí, me parece que ahí sí habla de la inteligencia de Griezmann, futbolística, táctica, para adaptarse a una cosa completamente distinta y hacerlo quizás mejor que cuando jugaba de... Porque Griezmann, cuando surge, aparece como un extremo puro, ¿no? ¿Se acuerdan? En la época de la Real Sociedad.
Después
evoluciona con el Cholo como un segundo punta, evoluciona a otra cosa.
Y ahora es un todo.
Y ahora es como entre interior, delantero, ahora como
Y tengo una cosa, Griezmann es el futbolista que es ahora, o dicho de una otra manera, si no hubiese pasado pel Barça, Griezmann no sería el futbolista que es ahora.
Por la mano de Messi, o por el susto de Messi.
Tot i que aquí, per mi, jo crec que no se li pot retreure res, ni com a professional ni a nivell personal, perquè amb els companys i tot, mira que aquí va costar que s'adaptés.
Aquí el problema va ser com va arribar, no? Com
aquí
va
el problema venir, és que Suárez i Messi li van fer la vida impossible,
sí, perquè volien
que vingués Neymar i li van portar Griezmann.
Sí, però a banda d'això, el documental, que si vinc ara, que si ara després, un any després,
això no va agradar sobretot a Messi i a Suárez, perquè ells van estar fent campanya perquè vingués en l'any anterior, fa el xou aquest, no li agrada, crec que és fruit de la immaduresa de Griezmann en aquell moment, que ara estic segur que faria una altra cosa, però no faria la tonteria que va fer en aquell documental, i després...
Producido por Piqué, no?
Sí, correcte. Ells estan apretant perquè vingui Neymar a Bartomeu, i acaben fitxant a Griezmann.
A veure, més enllà de Joao Fèlix, de la seva etapa a l'Atlètic de Madrid i el rendiment ara a Barcelona, també s'ha parlat del partit de diumenge, que és molt important a la classificació. Recordo, tots dos empatats a 31 punts, l'Atlètic de Madrid té un partit menys, per tant, si l'Atlètic de Madrid guanyés, se'n podria anar 3 per sobre del Barça, més el partit pendent que té contra el Sevilla. Què ha dit Joao Fèlix del partit?
Doncs Joao Fèlix no s'ha mullat sobre si celebraria un gol o no en cas de marcar, però jo crec que pel to que ho ha dit, que el celebrarà segur, que els gols ajuden però que no és el més important per ells, ara que ha estat tant partit sense marcar i que l'altre dia va tornar a veure porteria, i ha assegurat que està molt bé a Barcelona.
Estoy disfrutando de todo, el fútbol, del club, de todo. No es por meter gol o no que no voy a estar feliz. Las cosas están yendo bien, así que mi confianza siempre está bien, ya, independientemente si meto gol o no. Pero claro, metiendo siempre es un extra más. Y bueno, sí me quedo muy bien, que estoy contento, mi familia está bien y pues veremos en el futuro.
I en declaracions a ESPN, Joao Fèlix ha assegurat que prefereix l'estil de joc del Barça i que els jugadors de l'Atlètic de Madrid també.
Ah, for sure, this one.
Per suposat aquest, el del Barça. Per mi, tots els jugadors. Si preguntes als jugadors, també els de l'Atlètic de Madrid, prefereixen jugar més temps en atac, per suposat. I si no diuen això, estan mentint. Tots els jugadors volen atacar, tenir la pilota i marcar gols.
To have the ball and to score goals.
Pam! L'ha deixat anar Joao Fèlix.
Mira, és una mica el que dèiem d'abans de la maduresa del jugador. Crec que Joao Fèlix és del 99, si no m'equivoco malament, per tant té...
Sí, sí, 24 farà, no? O sigui, ha fet 24
si
ara.
Si no vaig malament, volia dir. Sí, farà 24. Bueno, crec que ja hauria d'estaria a certa edat i per l'experiència que té de controlar-se amb segons quines declaracions. I el que dèiem abans entre Griezmann i Joao, si voleu fem una juguesca, que aquests divendres són de juguesques.
Va, juguesca, sí, sí.
Jo crec Vinga. Que si marca Griezmann no el celebrarà, i si marca Joao sí que el celebrarà. I això denota una vegada més doncs una falta de... Sí, perquè d'entrada Joao
Fèlix, de fet, Joao ja en va celebrar un al camp del Porto amb el Benfica, que el Benfica llavors va acabar guanyant la Lliga i per això se'n van dur aquella xiulada, és a dir, no va tenir respecte pel Porto, que havia sigut el seu ex-equip.
Jo entro perquè crec que Joao celebrarà, però Griezmann també.
Jo ara anava a dir això, Griezmann creus que no el celebrarà? Jo crec Griezmann, que aquí de Joao no en tenim cap dubte.
No té ningú sentit. No tiene ningún vínculo sentimental con el Fútbol Club Barcelona. Es más falta de respeto que no celebre el gol. sería otro acto no, más bueno, pachasesco.
Que
tire confeti también, como ese día.
Que el celebri y acabi demanant
perdó. Y que demani perdó allò tipo un Suárez. Sí. No? Sí.
Pero qué tonteries
no, però, en canvi, Joao no s'ha d'oblidar que és jugador a l'Atlètic de Madrid.
Però crec que aquí a la taula tots tenim la certesa.
Jo crec que sí,
que el celebrarà. Jo també.
I aquest dimarts va fer, que jo crec... que aquí sí que ho tenia pensat,
un topo cinc dies abans.
No, cinc dies abans de jugar contra l'Atlètic de Madrid, marca i fa patonet a l'escut del Barça,
sí.
Que jo crec que totalment pensat, sabent que al cap de cinc dies s'enfrontava amb l'Atlètic de Madrid, sí. Que era el seu club.
Què en penseu de que s'estigui ja dient a 1 de desembre que si el Barça ha de fitxar Joao Fèlix al mes de gener, o que si el Barça vol fitxar Joao Fèlix? No us sembla una mica precipitat?
Mira, jo... em sembla una gran informació del Mundo Deportivo i de Fernando Polo.
I... A por los Joaos, no?
Per què rius?
Quina és la portada?
No reís. No reíu perquè te reíste vos.
No.
Ofensiva Joaos, la portada d'avui.
M'ha agradat la falca que has fet.
Bueno, he colat la falqueta perquè s'ha de colar sempre.
Portada avui del diari Mundo Deportivo.
Mundo Deportivo, s'ha de dir, evidentment.
És increïble com tira la bandera.
No, però a mi el que em sembla una... estratègia dubtosa per part del Barça, per dir-ho d'alguna manera, perquè a Joao Fèlix has d'esperar fins l'últim dia,
però si no tens cap mena de pressa,
no tens
tu?
Cap pressa, i és que a part ho fem molt malament, i no parlo ara per als que estan ara, perquè amb l'Atlètic de Madrid ho hem fet malament des de Villa, des de Luis Suárez, ara amb, hòstia, a l'hora
de Griezmann. A Griezmann ha sigut increïble.
A Griezmann el venen l'any passat, i això ho vam criticar, per 20 milions abans del Mundial. Després del Mundial, quan valia Griezmann?
Totalment. I avui, quan val?
I avui, quan val Griezmann?
En defensa de Mateo Alemany, que no soy sospechoso de defenderlo, necesitaba ir cerrando carpetas. Porque el problema que tenían...
Amigo, en octubre...
tenían...
En octubre, cerrando carpetas, espérate que acabe el Mundial. Espérate que acabe el Mundial, no tienes cap pressa. En octubre.
Hi havia el problema de, del número de partits, te'n recordes?
Sí, però, Griezmann no estava jugant i ell també va fer la seva pressió perquè al final necessitava jugar per anar al Mundial. El que passa és que el Barça sempre surt perdent amb l'Atlètic de Madrid. Sempre.
Aquí vaig jo, aquí vaig jo. O sigui, ja està.
L'Atlètic de Madrid i amb tants altres.
I aquest any el que hauries de fer, ja crec que s'havia fet bé la sessió, esperar l'últim dia, perquè l'Atlètic de Madrid és qui té la patata calenta amb Joao Félix, perquè no el volen ni en pintura.
Clar.
Ja està, i igual, no, 80 quilos. Com has de pagar 80 quilos?
No, però la informació d'avui de Polo parla de 15... Que jo ja he llegit els números i he pensat... 15 Cancelo, 40 Joao Félix.
Van començar demanant 80.
Però una cosa que vol oferir el Barça. El Barça vol oferir 40 i potser l'Atlètic de Madrid...
En cualquier caso, Joao Félix tampoc està haciendo números ni para pagar 40 millones.
No, és que Joao Félix ara mateix no ha fet mèrits per quedar-se al Barça.
Molts pals. Per mi tampoc. Ha fet més pals que gols, de moment.
No ha fet mèrits per quedar-se al Barça.
4 gols, no? Crec que n'ha fet aquesta temporada.
Sí, i 6 pals. I 2 contra... Lambert, no?
Sí.
Claro.
4 gols, 3 en Champions.
Mira, el que sí va fer ahir... és anar a veure el Barça d'hoquei al Palau Blaugrana. De fet, ha estat la setmana dels Joaos a Barcelona, dimarts gol i assistència de Joao Cancelo i gol també de Joao Félix, i ahir al Palau Blaugrana, repòquer de gols, 4 gols de Joao Rodríguez en la victòria del Barça d'hoquei contra el Liceo, 8-2 en l'estrena de la Champions 23-24. Hola, Joao Rodríguez, bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit, estàs d'acord que és la setmana dels Joaos a Barcelona?
Bueno, la veritat és que ha sigut una bona setmana per nosaltres, i que vingui molt més igual o encara millor.
8-2 contra el Liceo a la Champions, creus que és el millor partit de la temporada fins ara?
No sé si és el millor, però un dels millors segur, hem fet un molt bon partit. I era un partit una mica trampa després d'haver guanyat 6-0 a la Lliga pocs dies abans. Però la veritat és que ho hem jugat molt bé des de l'inici i hem aconseguit una molt, molt important victòria.
Ara que es parla molt del potencial de l'hoquei a Portugal, quines opcions teniu a la Champions, en aquesta Champions, Joao?
Bueno, la veritat és que el potencial és a Portugal. O sigui, jo diria que la lliga més competitiva ara mateix és a Portugal. Tenen bastants equips que poden... que són candidats a guanyar la Champions, però nosaltres també. O sigui, no em poso com favorits, jo diria que els favorits serien el Porto i el Benfica, però després hi han més candidats com nosaltres, com l'Oliverense, l'Sporting, el Forte de Marmi. Jo diria que hi ha molta competitivitat, molta competència a aquesta Liga Europea, i nosaltres som candidats.
Al final del partit hi ha una imatge al vestidor, tu al costat del Joao Félix amb la teva samarreta. Li vas donar la teva samarreta? Com va anar exactament aquest moment de la samarreta, Joao?
Bueno, em feia il·lusió donar-li la samarreta com a agraïment que hagi vingut al Palau. No me'n recordo que un futbolista hagi vingut al Palau a veure hockey. I hi ha com pues, un agraïment al que ha fet, que a nosaltres significa bastant que pugui venir un jugador de primer equip de futbol a veure'ns. I bueno, també la curiositat que el Joao Félix era el 79 al Benfica, i no és per això que poso el 79, però la veritat és que és una casualitat bonica, i bueno, també em feia il·lusió donar-li la samarreta, i ara m'adonarà una a ell, a mi, i molt content que sobretot que hagi vingut i de conèixer-lo, perquè la veritat és que és un molt bona persona, un molt bon caràcter, i bueno, una vegada més molt agraït que hagi vingut al Palau.
Això t'anava a dir, ara tu hauràs d'anar a veure el partit del Barça a Montjuïc i t'haurà de donar una a ell, ja te l'ha promès, eh?
Sí, ja me l'ha promès. Jo he anat a veure el partit de la Champions contra el Porto, i li he donat sort a ell i al Joao Cancelo, i ara ell ha vingut al Palau i m'ha donat sort a mi i a tot l'equip. O sigui, ja hem dit que hem de tornar a repetir doncs aquesta vinguda del Joao Félix al Palau i la meva a Montjuïc, perquè hem tingut els dos, diria els tres també amb el Cancelo, molta sort amb aquesta setmana i que pugui repetir-s'hi més vegades.
Perquè tu tenies relació amb el Joao, amb el Joao Fèlix o amb el Joao Cancelo, o és la primera vegada, diguéssim, que parles amb, en aquest no, cas amb el Joao Fèlix?
No tenia cap relació. Jo coneixia només el fisioterapeuta del Joao Fèlix, que m'havia sigut presentat a l'inici d'aquesta temporada i ha sigut gràcies a ell que el Joao Fèlix també ha vingut, i també perquè tenia moltes ganes de veure un partit de hockey, i és només això. No teníem cap relació. El primer contacte ha sigut l'altre ahir al Palau.
Doncs tant de bo que us aneu portant sort l'un a l'altre, un al futbol i l'altre a l'hoquei patins. Acabo, Joao, acabes contracte a final d'aquesta temporada. Tens clar ja què faràs l'any que ve?
Bueno, no ho tinc clar. És molt aviat encara per tomar una decisió, però tot està obert. És possible que em quedi, és possible que me'n vagi. La veritat és que estic molt bé al Barça, però també... la veritat és que hi ha totes les opcions encara i molt aviat se sabrà el que faig.
Perfecte, doncs esperarem notícies del Joao Rodríguez i del seu nou equip, o de si es queda al Barça i si es renova el contracte amb el Club Blaugrana. Joao Rodríguez, moltes gràcies per atendre'ns al Tu diràs de RAC1, per explicar-nos com va anar la victòria d'ahir, també aquesta trobada amb el Joao Fèlix. Una abraçada molt forta.
A vosaltres, una abraçada, gràcies.
RAC 1. Una banda sonora donarà llum al que estimes i fas néixer. El disc de la Marató per la salut sexual i reproductiva. 19 cançons que il·luminen el que s'ha fet invisible. El disc de la Marató, a la venda aquest diumenge amb el teu diari. I ara, pel mateix preu, amb la compra del CD pots descarregar-te-la en digital.
Vine a conèixer els dos nous magatzems Obramat a Vilanova i a l'Hospitalet. Ampliem així fins a 6 la nostra xarxa de magatzems a la província, amb tots els oficis en un mateix lloc per una compra més ràpida, amb estoc sempre disponible a més de 20.000 productes de qualitat professional i els millors preus de la zona. També a Obramat.es, on compren els professionals. Obramat.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Quan practiques meditació, res no et pot moure del teu centre, ni tan sols quedar-te sense aigua calenta, perquè la maleïda caldera s'espatllot i cap tècnic t'agafa el telèfon. Per sort, existeix el servei de manteniment de Rotxat, i ara, si el contractes a rotxat.com, gaudiràs d'un 15% de descompte. Rotxat, els experts de la tranquil·litat.
Una banda sonora donarà llum al que estimes i fas néixer. El disc de la Marató per la salut sexual i reproductiva. 19 cançons que il·luminen el que s'ha fet invisible. El disc de la Marató, a la venda aquest diumenge amb el teu diari. I ara, pel mateix preu, amb la compra del CD pots descarregar-te-la en digital.
RAC 1. Tots som 1.
Viure a l'avantguarda és sentir cada detall. Per això, a l'Audi Q5 Sportback S-Line els cuidem tots. Condueix-lo amb l'acabat esportiu S-Line, amb llums Matrix LED i llantes de 19 polzades. Gaudeix-ne ara amb entrega immediata i els avantatges de finançament d'Audi Opció. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
Lewandowski, Alexia, Pedri, Aitana, Gavi. Gaudeix dels jugadors i jugadores del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2024 amb tots els partits de la temporada de l'equip masculí i femení. Aconsegueix el de Pareto al de taula per només 9 euros amb 95. Ja a la venda el teu quiosc al Corte Inglés i Barça Stores.
RAC1 presenta Via Lliure, amb Xavi Bundó en directe des de l'antena Trenlab de Renfe, al Tecnocampus de Mataró, amb motiu del 175è aniversari del tren Barcelona-Mataró. El diumenge 3 de desembre, a 10:45, un programa per commemorar la primera línia de tren de l'Estat, Barcelona-Mataró.
També coneixerem a fons l'antena Trenlab, l'acceleradora d'empreses de Renfe per impulsar la innovació tecnològica.
Diumenge 3 de desembre, a partir de 10:45, Via Lliure, amb Xavi Bundó, des de l'antena Trenlab de Renfe, al Tecnocampus de Mataró.
Us hi esperem. RAC 1.
Tots som 1.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el
78.445 78445
sèrie
44044.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Amb Gerard Ballera.
Un quart d'una, aquí seguim a la tertúlia dels divendres amb el Ferran Martínez, el Juan Irigoyen i el Marc Marvà. Us recordo que teniu a disposició un cotxàs, el nou ZRB Full Hybrid d'Honda, d'estil coupé i amb una experiència de conducció esportiva espectacular, completament equipat amb l'última tecnologia, còmoda i de baix consum, amb un motor tan potent que t'oblides que és un híbrid. Descobreix-lo a Honda.es i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya. Espera l'inesperat. Hem parlat de l'actualitat del Barça, de Joao Félix, de Griezmann, precisament de l'Atlètic de Madrid. Volem parlar 5 minuts amb el Chema García Fuente, el company de Mundo Deportiva, de Mundo Deportivo. Hola, Chema, bona nit, buenas noches.
¿Qué tal? Buena nit, buenas noches.
Buena nit. ¿Ha cambiado tanto este Atlético de Madrid, Chema? Porque leemos a veces incluso el Cholo Taca, un poco del Tiki Taca, pues el Cholo Taca de este equipo que ahora parece que ya no se defiende y que no, digamos, propone más que otra cosa. ¿Es así? ¿Es un Atlético de Madrid totalmente diferente al de otras temporadas?
Sí, sí, sí lo es. De hecho, el cambio viene desde el final de... Vamos, desde que terminó el Mundial de Qatar, desde ahí el Atlético de Madrid es completamente diferente. Yo creo que, bueno, hay mucha gente que no le ve habitualmente, que se quedó anclado un poco en lo que era el Atlético de otras temporadas y sigue pensando que es ese Atlético ultradefensivo, bueno, en las jugadas a balón parado, que cuando te mete un gol ya no hay forma de hacerle tu gol, y nada más lejos de la realidad del Atlético de Madrid. Para los que lo han ido viendo con regularidad, es uno de los equipos que mejor fútbol hace, no solo en España sino en toda Europa. Los números están ahí. Creo que recordar que en este 2023, junto al FC Barcelona, es el equipo más goleador de la liga, y bueno, esos son datos. Quiero decir que no hace falta nada más que ver un partido del Atlético de Madrid para darse cuenta de ello. Son varias los factores que han hecho que este Atlético sea diferente, empezando por esa línea de cinco atrás, la figura de Mario Hermoso que se incrusta en el centro para ayudar en la creación del equipo, un Griezmann que está excelso, tanto como centrocampista como delantero, bueno, una serie de factores.
En casa está muy bien, fuera no tanto. ¿Hay alguna explicación para ello?
Bueno, es verdad que en casa está muy bien, efectivamente, quizás no es que esté mal del todo lejos del Metropolitano. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de que en el Metropolitano lleva 17 victorias seguidas en Liga, 18 en todos los torneos. Está ahora mismo, tiene el registro histórico del club como de victorias como local. Entonces, claro, sopesando una cosa y la otra, puede parecer que está mal fuera de casa, pero la realidad es que sí que ha perdido dos partidos fuera de casa, pero más allá de eso, el nivel también ha sido bueno, notable, digamos. Pero obviamente si tienes que encontrarte con el Atlético de Madrid en esta temporada y en este momento del curso, es mejor hacerlo como local que como visitante.
Ahora hablabas de este cambio, pero pongámonos en situación. El domingo, ¿va a tener mucho el balón el Barça o el Atlético de Madrid crees que, digamos, a diferencia de lo que hemos visto, yo creo, en los partidos anteriores con el Cholo, va a competirle un poco la posesión y va a intentar jugar más en campo rival de lo que ha hecho históricamente aquí el equipo del Cholo en el Camp Nou y ahora pues en Montjuïc?
Es difícil saberlo porque si algo tiene este Atlético de Madrid es que es bastante moldeable en su forma de jugar. Tiene armas para jugar desde la posesión porque ha habido muchos partidos que lo ha hecho. Tiene armas para hacer un fútbol mucho más combinativo de lo que solía ser habitual en el Atlético de Madrid, pero a la vez tiene futbolistas que son muy veloces y muy rápidos, que son capaces de lanzar muchos contragolpes. Yo quiero creer o creo que la apuesta de Simeone va a ser un poco lo que se ha ido viendo siempre en los partidos contra el Barça, porque no podemos olvidarnos de que son 17 ya visitas al Barcelona como local y el Atlético de Simeone no le ha ganado. Entonces yo creo que si hay un equipo al que le tiene mucho respeto el Cholo es al Barça, porque obviamente es uno de los mejores equipos del mundo, tiene un plantillón, juegas en su estadio. Quizás no sea la mejor idea del mundo ir a pegarte cara a cara con él, y por lo que ha ido probando en estos pocos entrenamientos que ha habido desde que jugaron en Champions, la apuesta por Lino en el lateral izquierdo, que bueno, es un carrilero largo, es mucho más rápido que Riquelme, es más, desborda más. Me da la sensación que sí que quiere lanzar, resguardarse un poquito. ¿Mm? Y lanzar velocidad.
Vaya, bueno, lo veremos el domingo si hay cholotaca o no hay cholotaca. Lo último, te pregunto por el caso Joao Félix. Hoy vuestros compañeros han publicado, Chema, que el Barça puede ofrecer 40 millones por él ya en invierno, que lo quiere ya. ¿Por cuánto crees que el Atlético lo dejaría irse?
Bueno, el Atlético, lo que tiene en la cabeza es una cantidad bastante más elevada. No hay que olvidarse que el Atlético en su día pagó 127 millones por él, es el futbolista más caro de la historia del Atlético de Madrid. La viabilidad económica del club se puso en riesgo para fichar a Joao Félix, había muchas esperanzas puestas en él. Y todo lo que sea recuperar dinero de esa inversión, porque el Atlético de Madrid no puede permitirse otra cosa, es lo que se va a plantear. Otra cosa es que lo consiga, porque las negociaciones entre el Barça y el Atlético de Madrid, pues ya sabemos cómo son. Son dos duros competidores a la hora de negociar, pero la idea que tiene el Atlético es la de 80 millones. Entre otras cosas porque el Atlético en esta historia tiene poco que perder. Le quedan muchos años de contrato con el Atlético de Madrid. Joao Félix quiere estar en el Barcelona. El Barcelona quiere tener a Joao Félix, pero eso hay que pagarlo, y el Atlético de Madrid, ya te digo, que tiene poco que perder en esta historia, porque si Joao se revaloriza en el Barça en este periodo, eso sube su precio. Si no, hay una Eurocopa al final de la temporada donde puede volver a revalorizarse, y quizás el Barça, si no tiene ese dinero que el Atlético de Madrid demanda, pues ese rendimiento en el escaparate de la Eurocopa haga que se acerquen otros equipos que sí lo tengan.
Contrato hasta 2029, Joao Félix, sí que le queda, sí. Le quedan 6 años más de contrato. Difícil que con 40 millones quede contento el Atlético de Madrid. Chema García Fuente, company de Mundo Deportivo, gràcies per analitzar-nos l'Atlètic de Madrid, el proper rival del Barça, amb 5 minutets. Una abraçada molt forta.
Bueno, una abraçada.
Queda claríssim que amb 40 milions és difícil, amb un jugador que té... Sí, perquè va renovar abans de venir cap aquí.
Clar,
va renovar fins al 2029. No? Sí, sí.
¿Dónde está la bolita de Méndez? Renovant-lo just abans de...
Bueno, sí, sí, clar,
perquè és que si no, no podia venir. Aquí.
Clar, clar.
Perquè sí, no, sí, per fer play no...
Sí, però l'ha renovat 6 anys. O sigui, el fa venir i renova 6 anys.
Perquè era una manera d'encabir l'operació, i el Real Madrid també el
necessitava. Fair play, segurament.
Per 2029, Gilmarín ja va tenir l'Atlético Madrid vendido, no?
No sé.
2029, mare meva.
No ho sé. A veure, 6 minuts per 2:15. Ara de seguida truquem a Bilbao, que avui ha renovat Nico Williams per l'Atlètic Club amb 3 temporades més, un jugador que el Barça li anava al darrere. Abans, ha parlat Lewandowski en castellà. Vull escoltar Lewandowski, que ha parlat en castellà, Laia. No és massa habitual, però em sembla que aquesta setmana s'ha començat ja, diguéssim, a... com ho diré, ja t'ho diré, s'ha deixat anar això.
Ja el vam escoltar en castellà als Premis Marca quan va recollir el Pichichi de la temporada passada. Sembla doncs que ja definitivament s'ha tirat a la piscina, s'ha atrevit a parlar en castellà. Són declaracions a la web del club, no fa referència a l'inici de temporada, el que s'ha criticat pel baix rendiment, recordem que porta 8 gols en 16 partits, sí, però que parla del moment de l'equip i diu Lewandowski que cal fer un pas endavant.
Ganar está para el club, para el equipo muy importante, mentalmente también. Debemos hacer un paso adelante, está normal, pero temporada es muy muy larga. Pero claro, queremos ganar cada partido y ahora tenemos muy importante partido en la liga y espero ganamos los dos partidos y tenemos 6 puntos.
Ha posat èmfasi en que cal guanyar, però també que s'ha de millorar el joc.
Doncs això és el que ha dit Robert Lewandowski en declaracions al club. Ha de millorar el Barça i ha de millorar ell també. Ha de millorar el col·lectiu i l'individual, suposo, sí, que esteu d'acord.
No, ja prou bé el castellà.
Ah, sí. Sí.
Aprovat, bon aprovat.
Com a ell, sí. Ell com a futbolista aquest any ha de millorar. Millor el castellà que el rendiment al camp.
El Marvà té una teoria, jo sé la teoria del Marvà, que l'ha anat explicant ja aquesta setmana, de la repesca, de
sí, Polònia... l'altre dia a la portaria ho explicava, que tinc la teoria que li ha anat bé...
Tanto haciendo propaganda de sus propios medios hoy, ¿no?
Pero Ferran habla del mundo deportivo, tú puedes hablar del país y puedes hablar de la portería, ¿o no? ¿Me dejas o no?
Sí.
Doncs això és la tertúlia de RAC1. Sí. Dels divendres, el tu diràs.
El que jo penso és que li ha anat bé al Barça que Polònia vagi a la repesca. Per què? Perquè Lewandowski està a les portes de la seva última Eurocopa i haurà de jugar a la repesca, que cau en 20 i 27 de març, més o menys. I Lewandowski, si ja s'hagués classificat per l'Eurocopa, la seva mirada hauria estat focalitzada en l'Eurocopa de l'estiu i en intentar fer un bon paper. Però el que ara es focalitzarà és en classificar-se també, i per tant són unes dates que en el Barça també li convenen esportivament, perquè ja hauràs passat l'anada i tornada de vuitens, et trobaries en dates de quarts, però també t'estaràs jugant Lliga, que ho dic en un context per intentar ser positius, en què Lewandowski en aquest tram de temporada comenci a estar en forma a partir de gener. És per buscar-li explicacions.
El millor hagués estat que no s'hagués classificat per l'Eurocopa. Així ja se n'oblida i es dedica només
a... Dues visions diferents.
Jo ho veig, dos partits...
Sí, però ara que el juny... Jo és que aquestes coses de les competicions també quan diem que els jugadors també es poden reservar, perquè pots dir, no, potser aixeca la cama o aixeca el peu perquè té la repesca d'aquí dues setmanes i és la seva última Eurocopa i ha d'estar al 100% perquè la seva selecció necessita. O quan hi ha Eurocopa, hòstia, pot ser la seva última Eurocopa i a final de temporada...
Però el moment de forma serà l'òptim quan arribi allà. O sigui, quan estiguem a finals de març...
Està
molt bé parlar del març, però ara venen dos partits a casa en què hauria de ser important Lewandowski, no?
Sí, i tant.
Clar, tenir també l'ajuda dels companys, és veritat que no remata, gairebé no remata dins de l'àrea, potser perquè també se li exigeix o se li diu que vagi a tocar la pilota en una zona que potser no és la seva.
Jo crec que aquest el problema és seu. El problema és que ell... com que no li arriben les pilotes
va buscar-les
per un tema d'ansietat o
també d'estar connectat un poc
de voler estar connectat, vull dir, evidentment, de poder sentir-se partícip del partit. Però és que Lewandowski lluny de l'àrea a mi a vegades em fa patir, és que sembla patós i tot amb la pilota.
Però l'any passat ho feia bé, és a dir, o a principi de temporada, fins i tot recordo debats a principi de temporada l'any passat,
no
de sorprendre'ns
si
superpositivament.
Hay un problema físico también, creo, en Lewandowski. Me da la sensación de que cuando él mejor estuvo fue cuando el Barça jugaba con extremos abiertos, que él insistía él insiste siempre en que le pongan muchas pelotas para tantear, él quiere que le lleguen muchas pelotas, y la verdad que ahora no le están, o sea, ahora no tengo los datos acá.
Prepárate un poquito, no, las tertulias,
Juan. Tenés razón, me hiciste sentir mal hoy con todos los datos que trajiste, pero pero cayó muchísimo las oportunidades que Lewandowski creaba, cayó muchísimo la cantidad de centros que tiene, y eso también lo termina afectando. Y él se pone nervioso, es cuando empieza a protestar con los compañeros, y es cuando se genera toda una... Él se pone nervioso en el vestuario, tiene que ser, por lo que dicen, un tipo bastante difícil de gestionar en las malas, y entonces se genera toda una dinámica bastante negativa que al final perjudica a él, evidentemente, pero también perjudicando al equipo.
Dos quarts d'una, gairebé. Tancarem la tertúlia anant cap a Bilbao.